La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.
Des del punt de les 12 del migdia continua aquesta diada de Sant Jordi i continua el programa especial del matí per aquesta diada al passeig de la plaça Major. Ens podeu venir a veure. Ara, bé, el dia s'ha arreglat una mica, tampoc és una meravella, no? Però ja no veiem aquell terra mullat, ja vam trobant algun raig de sol que ens fa companyia mica en mica. I això, vulguis que no, doncs, ajuda una mica a pujar l'ànim, l'ambient. No sé si us entra de fons el so, però es nota que hi ha més gent ja passejant pel carrer. L'hora també hi convida, suposo. La gent va parant a les paradetes, cada cop es veuen més roses a les mans, cada cop ve més de gust començar a remenar els llibres que els llibreters de la ciutat han tret i han posat aquí a la plaça perquè els pugueu veure totes i tots. I un d'aquests llibres, una novetat de fa poquet de la qual volem parlar, el seu autor és molt jove, o a mi m'ho sembla, que jo segurament no ho soc tant ja, i es diu Tom Colomer. Bon dia, Tom.
Hola, bon dia.
Tu tens novetat editorial, aquest Sant Jordi estàs presentant un llibre. Explica'ns, tens el micròfon obert?
Sí, sí, sí. De fet, per primera vegada, el Sant Jordi és el meu dia preferit de fa molt temps i per primera vegada el visc com a escriptor i això és molt emocionant per mi. I bueno, el desembre vam presentar aquest llibre que es diu Gens Il·lustres, que és una mena de novel·la familiar, però alhora de ciutat històrica, de Sabadell i de dues famílies, de com l'oligarquia fabril puja i cau, sobretot com cau. És una novel·la que explica tot això i és molt d'aquí Sabadell i aquest any doncs, és el seu primer Sant Jordi i estic molt content que això passi.
Com es viu, com deies això, no? Des d'un dia que t'agrada, des de l'altre cantó, no? Canviant de banda de la barrera, tu que eres fan del Sant Jordi, ara com a protagonista, quines són les sensacions?
Clar, és molt fort, a més m'han dit també des de l'Ajuntament que si puc estar firmant llibres a la tarda estaré firmant llibres de 4 a 8 al racó del Campanar i és molt emocionant perquè jo sempre ho havia viscut precisament des de l'altra banda i de com de fascinant era, sempre havia volgut ser escriptor però i sempre m'havia fascinat tot aquest món i el dia de Sant Jordi sabia que era la data essencial potser com a mínim aquí a Catalunya i poder-ho viure des de l'altra banda doncs és això molt emocionant i m'agrada molt poder-ho estar-ho vivint.
M'agrada el títol del llibre perquè no sé si és fet expressament o no, però el fet de posar una paraula polisèmica
és fet expressament.
Sí, oi? Ja.
Sí,
clar,
sí, sí.
Està molt ben trobat això de dir, hi ha algo que genera debat, no? Tens la pregunta, és gens o és gens? I això ja fa un xup-xup, no?
I em sembla que d'alguna manera ja t'està dient de quin és el rotllo, que, entre cometes, quin és el rotllo que porta el llibre, d'aquest joc de tota l'estona saber què és i què no és i què és màgic i què és real i anar veient que el lector mateix hagi de decidir segons com què es creu i què no i que prengui les decisions, que no és un llibre per ser llegit i prou sinó per ser llegit i dialogat i això m'agrada perquè a l'hora de llegir jo m'agrada trobar-me llibres així i he intentat que aquest fos així també.
Llavors ens hem de mullar, és gens o gens?
Jo no t'ho puc dir. De fet el premi va guanyar, o sigui, aquest llibre va guanyar un premi a València i allà ho pronuncien igual, em sembla, és tot gens, clar. Gens il·lustres. I jo allà sempre deia gens il·lustres, però aquí, clar, juguem... Ells no el van entendre tant el joc quan deien veu alta gens il·lustres, però sí, és... Bueno, juguem això, la dualitat, si és que no és gens il·lustres, nada il·lustres, o genes il·lustres, i quan s'entra en la novel·la ja es veu de què va tot això.
Que curiós és el llenguatge, que a vegades quan entrem en polisèmia ens ajudem d'una altra llengua per acabar d'aclarir quin és el sentit.
Bueno, que de fet, sí, 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 sí.
Escolta, entrem una mica a la cuina. Va, digue'm això, d'on va venir una persona jove com tu que podria estar rebentant, què et va dir? No, em concentro aquí a escriure, creo una història, a veure, va, fes-nos 5 cèntims.
Doncs va ser el treball de recerca del batxillerat, el Sant Nicolau, que estava, havia de triar un tema per treballar-hi 6 mesos, per dedicar-m'hi molt i havia de ser alguna cosa de recerca. i com que el que més m'agrada sempre de fa molt temps en aquest món és escriure, vaig pensar, calla, fes la recerca sobre alguna cosa que després et permeti escriure alguna cosa. I sempre havia escrit poemes o contes curts, però ara poder fer una novel·la doncs era molt emocionant i un gran repte. A més, el Colem va ser el meu tutor, el Roc Casagran, que és un gran autor també de la ciutat, i em va ajudar molt a saber-ho a dirigir, tirar endavant, i estic molt agraït a ell, però i va acabar passant això, vaig investigar molt durant aquests 6 mesos i al final vaig poder escriure aquesta novel·la de la que jo estic molt content. Llavors ja la sortida ha sigut presentar-ho premis i va sonar la flauta en aquest premi Altea del TEA, a Alacant, i allà el van premiar i el premi era a part del premi, un trofeu i tal, era la publicació. I això va passar la setmana, ara fa un any, la publicació va ser el desembre i ara, aquest és el seu primer Sant Jordi.
De construir-m'ho, llavors, aviam. La investigació, això tens mig any per cercar, sí, sí, i com t'hi poses, com tries?
Entre setembre i febrer, més o menys. El febrer la presentava el treball, no la novel·la, i des del setembre ja estava treballant. Jo vaig veure que m'interessava saber com s'havia d'escriure una novel·la, per tant vaig parlar amb gent del RAM i amb escriptors molt importants i...
A veure, noms aquí.
No sé, per exemple, la Sílvia Soler o l'Albert Sánchez Pinyol o l'Esther Pujol, que és una gran editora, doncs em van ajudar molt a veure què funcionava, com ho podien enfocar en tot això. I llavors va ser qüestió només d'investigar.
Com si fos poca cosa, no?
No, sí. Llavors em vaig ficar aquí a l'arxiu històric de la ciutat i començar a remenar, a treure coses i de les àvies, que per sort encara tenia vives llavors, doncs vaig poder treure també molta informació i res, anar recopilant informació. Però crec que la gran gràcia del llibre és que no sempre ens hem de creure tot allò, que no tota la informació és real, que i és això que poso contra les cordes del lector, em sembla, que hagi de decidir constantment què creu i què no, què és màgic i què és real. I em sembla que això està més o menys ben aconseguit, perquè la gent de la família el gaudeix com a document, com a crònica, diguem, però en canvi la gent de fora, que no és de la família, també m'ha dit que es llegeix molt bé i que és molt agradable per la ficció que porta a sobre, també.
Quan dius que s'ha de triar, és algú que tu també et va passar, no? Perquè en els processos de documentació reps moltíssima informació i aquí hi ha una primera feina teva, no? A dir, sí, això sí, entra, sí. Això no entra, això no té més recorregut.
També hi ha molts buits, o sigui, jo vaig recollir tota la informació que vaig poder i llavors vaig encarregar-me d'omplir els buits de realitat amb ficció. O sigui, si sé que a aquest personatge li passa això, els personatges sí que són tots autèntics, quasi tots. Si sé que a aquest personatge li passa això i que 3 anys més tard li passa això a altre, jo, i no sé què passa pel mig, la meva feina com a ficcionador, diguem, és reconstruir què ha passat aquí al mig, i aquí sí que és tot ficció, pura ficció, però que justifiqui, que sigui versemblant, i aquesta versemblança precisament és el que problematitza, el que ens fa, el que fa que sigui difícil haver de triar això precisament, la màgia i la realitat.
Amb la qual el teu procés d'escriptura, a banda de que m'agradaria que m'expliquessis una mica les eines que has fet servir, no? Perquè hi ha tot allò de... Bueno, això és allò, un escriu en mapa, l'altre en brújula, no? Però suposo que t'has d'anar com fent uns xivatos, en el teu cas, que és una mica més complicat encara, anar mantenint aquestes diferents realitats, encara és més difícil. El fet de dir, ostres, com vaig tornant a passar els fils per l'agulla, no?
A mi em sembla que... Personalment, però això ja hi ha, cada escriptor ho enfoca a la seva manera, però a mi em sembla que llançar-se sense saber què passarà, com acabarà una història, començar a escriure és un suïcidi, no. Però en canvi, si ho tinc tot més o menys pautat, si vaig veient tot com ha d'anar, per on he de passar, quines són les fites, per on s'ha d'anar passant, llavors el camí sí que el puc anar més o menys improvisant, si sé que he de passar per aquí. O sigui, primer va haver-hi un procés molt, molt llarg i de fet potser el més difícil d'arquitectura, de construcció de la novel·la, de saber en quin ordre van els capítols, què passa a cada capítol, com s'organitza tot, i un cop ho vaig tenir tot això només dissenyat, llavors va ser qüestió d'escriure-ho, però tampoc amb gaire... A veure, no vull treure mèrits a res, però ni a ningú, però sí que llavors va ser qüestió només, entre cometes, d'anar seguint els punts, de veure com avançava això.
Escolta, fes-me un apunt del cap de setmana, que crec que tens teca preparada,
sí,
no?
Se'ns lia
i després vull que fem un salt cap a un altre lloc, digue'm.
Molt bé, aquest cap de setmana, a part d'escriure novel·la, que és la meva primera, havia escrit algunes obres de teatre abans i havíem fet una companyia d'aquí a la ciutat que es diu Amfiteatre, havíem fet unes quantes obres que funcionaven molt bé i aquest cop per primera vegada amb la companyia hem decidit de programar una obra que no he escrit jo. I la cosa ara és, bueno, l'hem d'estrenar aquest divendres, s'estrena la peça, que és el Coriolà de Shakespeare. L'estrenarem al Sant Nicolau d'aquí Sabadell, al carrer Jardí 72-80, que l'escola ens deixa l'espai. No és una cosa que fem amb actors del col·le o coses així, sinó que és ben bé que l'escola ens cedeix l'espai per poder dur a terme aquesta activitat cultural, que serà això precisament la programació d'aquest Shakespeare, que molt poc conegut d'altra banda, però molt interessant ara que portem temps preparant-lo i fa molt bona cara, i l'hem d'estrenar aquest divendres i estarem fins al 26 de maig. I la companyia es diu Amfiteatre, i si a algú li interessen entrades es pot entrar al web amfi.cat i des d'allà es reserven fàcilment.
Doncs vinga, a veure si us animeu. Tom, no marxis, no perquè marxo. Et vull presentar algú, però abans vull anar cap a un altre cantó de la ciutat a veure què s'hi cou. Raquel Garcia, per on corres? A veure si investiguem per on està la Raquel, que m'ha dit que ens volia explicar una altra de les iniciatives de Sant Jordi. Raquel, em sents?
Hola, Pau Durant, sí que et sento. Mira, ara mateix em trobo al casal Pere IV, perquè evidentment cada dia doncs, és un bon motiu, una bona oportunitat per demostrar l'amor a la persona que estimes, i a la Diada de Sant Jordi ja saps que encara ho és molt més. I nosaltres avui el que hem fet és venir fins aquí, fins al casal Pere IV, perquè és, doncs, aquesta tarda a les 7 s'inaugura una exposició que es diu Orgullo de Valientes, serà a les 7 de la tarda i que està doncs, organitzada per la Fundació Merced Migraciones, que treballa pels drets de les persones refugiades LGTBI. I per parlar-ne doncs, tenim l'Alba Barber, que és tècnica d'Actua Vallès. Bon dia, Alba.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns l'objectiu d'aquesta mostra, on podem veure diferents fotografies impactants que demostren aquesta diversitat i que demostren, no?, la lluita d'una part del col·lectiu encara a dia d'avui.
Mira, doncs aquesta exposició arriba realment al casal Pere IV, ens la cedeix, com heu dit, la Fundació Merced Migraciones, i arriba al casal Pere IV una mica amb l'objectiu de... Passa que des de fa un temps estan arribant, sobretot al Vallès Occidental i a Barcelona, moltes persones que estan demanant protecció internacional, és a dir, el dret d'asil per raons, o el dret d'asil o de refugi per raons LGTBI. Què vol dir això? Que hi ha, o sigui, ens trobem en un mapa internacional que encara existeixen 72 països on es criminalitza 100% la homosexualitat, 100%, es criminalitza l'homosexualitat i la transexualitat o la diversitat de les expressions de gènere. Que existeixen encara 8 països, ens trobem en un mapa en què existeixen encara 8 països en el món on existeix la pena de mort, o 30 i pico països, per exemple, on qualsevol manifestació d'amor vers d'altres persones del teu mateix gènere barra sexe, no?, doncs són criminalitzades. Què vull dir per això? Que hi ha una instrumentalització o hi ha una persecució i una instrumentalització de violència vers aquestes persones per part de l'Estat, o, d'altra banda, si no ho és per part de l'Estat, estan fortament perseguides per les seves comunitats, siguin culturals o religioses o per les pròpies seves comunitats. Què passa? En aquest mapa internacional existeixen poques vies segures per arribar a d'altres llocs del món on aquesta realitat, la diversitat afectiva i la diversitat de gènere, sigui acollida, i passa que l'Estat espanyol és un dels països firmants de la Convenció de Ginebra i, per tant, que dins del dret internacional dona protecció i empara a aquests col·lectius. Què vol dir això? Que les persones quan arriben aquí per vies, algunes més segures i algunes menys segures, no?, depèn dels països d'origen, les persones tenen dret a demanar, a sol·licitar la protecció internacional, i arriben amb una targeta blanca, sol·liciten a l'Oficina d'Asil i Refugi a Madrid una targeta blanca que els dona un temps per estar aquí, a la que accedeixen després per 6 mesos a una targeta vermella, que és la que, mentre no resol la seva situació, doncs es troben aquí en aquesta situació d'ambivalència i com en un limbo una mica legal abans de que sigui o no denegada la seva ajuda, o sigui, la seva demanda de refugi. què passa? Continuo.
Que a més aquests processos moltes vegades s'eternitzen, són molt llargs i fins i tot vosaltres poseu en aquesta exposició dades com per exemple que el 2017 només el 35% d'aquestes sol·licituds d'asil es van resoldre de forma positiva, o sigui que no, suposo que no és fàcil per ells aconseguir-ho i que moltes vegades és un periple malgrat que hi ha testimonis brutals com per exemple el de l'Alba, que diu, hi ha una fotografia que es veu en el metro de Madrid i diu, llegar a Chueca fue una mezcla de felicidad y desconcierto, felicidad porque nunca había visto a personas homosexuales expresarse con tanta libertad.
Jo crec que una de les coses que porta aquesta fotografia també és que aquesta noia l'Ava parla una circumstància d'un país d'arribada, no? Com el nostre. Aquestes persones es troben, per una banda, amb el desconcert de dir, ostres, aquí legalment s'emparen la meva llibertat en relació a la diversitat, però sí que és cert que la persona no només és creuada per la seva circumstància de fugida del seu que es creua per la seva circumstància de color de pell, arriben aquí sovint de persones de classes socials no molt altes, demanant refugi, no? Per tant, es troben persones que són negres, són lesbianes, venen de classes molt socials, molt baixes, fins i tot a vegades dels seus països d'origen, i es troben aquí amb una discriminació, no només, també popularment, de LGTBI-fòbia, que hi ha encara en els nostres carrers, per molt que empari a l'Estat, sinó que reben el que se'n diu una discriminació, viuen una circumstància d'interseccionalitat en què moltes discriminacions es sumen a la seva discriminació de ser perseguida per la seva orientació. Es suma la discriminació de ser negra, per tant el racisme, la xenofòbia, es suma la seva discriminació de ser dona, a vegades de ser dona transexual, i es sumen discriminacions que no es tenen en compte i que aquí viuen de manera molt forta i també en els albergs o a les cases del programa Empara de Protecció Internacional, on els conflictes més grans són els conflictes per una raó de gènere i per una raó de LGTBI-fòbia.
I de tot això va doncs, aquesta exposició tan interessant. Hi ha fins i tot un mapa on es poden veure les lleis sobre orientació sexual en el món i totes aquestes imatges, aquestes fotografies contundents amb aquests textos per doncs, il·lustrar part d'aquesta informació, però també a banda hi hauran unes visites guiades molt especials. Explica'ns.
Les visites guiades es faran a escoles i instituts. Avui és la inauguració a les 7, també per part de Pilar Rodríguez, advocada en Protecció Internacional, Gabriel i César, dues persones que estan en demanda d'asil, i el Joan, que és Ofroi, que és el president d'Actua Vallès, i el Gabriel, una de les persones de les que inaugurarà avui, també estarà fent exposicions guiades els dimarts i els divendres per a escoles i instituts, o sigui que aquelles persones que es vulguin apuntar endavant. Només volia tancar amb una cosa, que és que aquesta exposició comença avui 23 d'abril i acaba el 14 de maig, per tant es podrà veure sempre que hi hagi obertura al casal Pere IV, i el 18 de maig, després que es clausuri l'exposició, arriba a Sabadell, portada també per Cal Enredos, Actua Vallès i per Comissions Obreres, la Mònica Benicio, que és una persona especialment especial, que és l'exparella de Marielle Franco, que Marielle Franco era una és sociòloga, feminista, defensora dels drets LGTBI de les comunitats, de les favelles i de les comunitats negres, però a part era regidora a Rio de Janeiro des de l'any 2016 i va ser brutalment assassinada el 14 de març de l'any passat, el 2018, i les investigacions apunten que va ser una execució d'estat per part del govern de Jair Bolsonaro i s'està des d'Amnistia Internacional veient què està passant i tots els organismes internacionals estan al darrere. I la seva exparella la tindrem aquí el 18 de maig al matí al Casal Pere IV.
Doncs serà també una cita ineludible, com aquesta tarda. Tothom aquí al Casal Pere IV a veure aquesta exposició tan necessària i també doncs, amb aquests recorreguts que faran a escoles i a instituts per també sacsejar consciències i transformar els més petits per intentar doncs, educar i transformar aquest món per doncs, incloure aquesta diversitat sexual i afectiva. Moltíssimes gràcies, Alba, que vagi bé. Bona dia.
A vosaltres igualment.
Doncs ja heu sentit una altra cita que teniu. Si voleu anar cap al Pere IV, és un contingut del qual podeu disfrutar i que ens ha costat
la Raquel García ara mateix. Estàvem parlant amb el Tom Colomer i et volia presentar una persona que no sé si el coneixes, eh? Tom, se'ns ha assegut a la taula el Víctor Colomer. Bon dia, Víctor.
Bon dia, què tal, com anem?
El vostre cognom coincideix i això m'ha portat a sospitar que podria haver-hi algun vincle. És així?
Em sona.
De què et sona?
No, és de les famílies que es parlen al llibre. Ell és un dels fills d'una dels grans protagonistes de la novel·la.
I té un vincle.
I té un vincle familiar meu, que és el germà del meu pare, és el meu oncle.
Exacte.
Diguem que tenim els mateixos gens.
Exacte, mira, per acabar-ho de lligar.
No gaire il·lustres.
Has llegit el llibre, Víctor?
Sí, l'he llegit un cop i mig.
Vinga, crítica.
És un llibre molt complicat de llegir, però que no t'has d'espantar perquè sigui complicat. Perquè si d'entrada vols saber qui és fill i qui és germà i qui és cunyat d'aquí, no és la manera de llegir-lo. T'has de deixar portar pel llibre, és igual qui sigui cunyat d'aquí, perquè a més ell a cada moment t'està dient aquest és aquell que fa 50 pàgines va fer allò. Per tant, no cal que et vagis fent un arbre genealògic per seguir el llibre. Surten moltíssims personatges, però es deixa llegir amb una facilitat tremenda. El recomano.
Molt bé. Content de la falca. Sí. Escolta'm, Víctor, a banda de llegir el llibre del teu nebot, tu també treus llibre.
Sí, en aquest Sant Jordi, juntament amb l'Antonio Jiménez, que és un exorcista de Sabadell que ha treballat durant 25 anys i que tinc aquí al meu costat i amb el qual podràs parlar de seguida, hem fet El cazador d'espíritus, El mundo, este y el otro, según Antonio, el exorcista.
Bon dia, Antonio.
Hola, bon dia i gràcies.
Tinc moltes preguntes a fer-te, però abans que el se'n vagi corrents el Víctor, que l'estan esperant ja per anar a signar exemplars, m'agradaria que m'expliquessis com vas arribar a aquest contingut de dir, ostres, això ho hem de posar negre sobre blanc.
A mi el tema m'ha interessat moltíssim. Aquests dies, com que he tret el llibre, tothom em pregunta, però tu creus en fantasmes, però tu no hi creus? Perquè jo no hi crec. Jo, al final, l'Antonio m'ha convençut. Tot, Déu creu. Especialment aquelles persones que d'entrada et diuen, jo no hi crec. A la Carrasca és una mica, resulta que sí, que et parlen d'un avi, que van tenir, que va passar una cosa rara a la família, que coneixen una persona que va veure un ser algun dia. Vull dir que a mi això sempre m'ha interessat, sempre he pensat que és veritat. Jo mai he tingut cap experiència, mai he vist esperits ni fantasmes, però estic convençut de que el fenomen és real. I és clar, si tenim a Sabadell la sort de tenir un exorcista que ha treballat durant 25 anys treballant amb 40 o 50 persones cada dia, veient l'esperit que té darrere o que té al costat o que té enganxat i extraent-lo del seu cos, doncs jo no podia resistir la tentació de fer-me molt amic d'aquest senyor i fer-li quasi 30 entrevistes com li he estat fent, totes gravades, totes de 3 o 4 hores, i així hem pogut escriure tota la seva biografia.
I aquí arriba una cosa que estàvem parlant abans amb el Tom, que sempre és la mare dels ous, no? Com acabes construint el relat de dir, de tot això que m'ha explicat, de tot això que sé, descarto, això lliga, això no... Com s'acaba de fer la recepta?
És molt fàcil, és una biografia, per tant, ordre cronològic. Comences des de que té 3 anys fins a l'actualitat. Per tant, ho poses quasi tot el que ell diu, perquè hi ha gent que dius que ho hauries d'haver contrastat, perquè aquest senyor té molta imaginació i potser s'inventa coses. Dic, no, és que no és la meva feina. La meva feina és posar la seva veritat. La seva veritat és una veritat com tantes altres. Per tant, veritat absoluta. Jo no puc contrastar si aquell esperit que ell diu que és un senyor que es va morir fa 30 anys i que després va tornar a aparèixer, que he d'anar al cel a contrastar si aquell senyor existeix o no. És impossible que jo ho contrasti. Per tant, jo el que he seleccionat pràcticament és poca cosa, pràcticament he posat tot el que m'ha dit l'Antonio polint una mica la forma literària i prou.
En quina prestatgeria de les llibreries vols que estigui col·locat el llibre?
Ah, a la llar del llibre me'l vas trobar a cuina. Vas dir, home, em sembla que no és el lloc apropiat. Però, jo què sé, espiritualitat. Sí, en moltes llibreries tenen un apartat d'espiritualitat. Jo crec que és el lloc on li pertoca.
Molt bé, doncs família Colomer, us allibero. Moltes gràcies per fer-nos companyia.
Gràcies a
vosaltres. Aquesta estona. Els trobareu signant exemplars dels seus llibres en aquesta diada de Sant Jordi, però, clar, el personatge, una mica no, d'aquesta història que estem parlant amb en Víctor Colomer, és el protagonista de la història, l'Antonio Jiménez. Antonio, clar, el Víctor m'ha posat amb safata. La primera pregunta és obligada. Tens molta imaginació?
Jo crec que imaginació no en tinc cap, no? Simplement són fets reals, com que acaba de dir, 25 anys de treball, treball, treball. Però quan és una cosa que es porta des de naixement, Doncs bueno, per mi és normal, és lògica. Després una cosa que volia comentar és que el Víctor diu, bueno, diu, jo simplement m'he limitat a posar el que l'Antonio comenta, no? El llibre m'explica, no? Vale. Bueno, el Víctor no és tan fàcil, no és persona de dir posa'm això i ho escriu, no. A ell li agrada sempre contrastar, no? Vull dir, amb el Víctor no li vingui, sí, una entitat espiritual traspassa una paret. Va, apunta. No, no, apunta no. Diu, per què la traspassa? I tu li tens de donar l'explicació per què la traspassa. Ell a partir d'aquí veu una lògica possible i diu, pues valen, me lo creo, lo pongo, perquè tot el que està posat al llibre està com contrastat d'una manera o altra.
Tu tens una satisfacció personal de dir, ostres, veig en el llibre reflexat allò que s'havia d'explicar, el que a vegades la gent que sent parlar i prou ara podrà veure-ho escrit en un llibre, de dir, ostres, aquestes històries com a mínim tenen presència, valgui una mica el joc de paraules.
Sí, és un tema que diríem, dintre, torno a repetir, que les facultats, les portes des de naixement i estàs en aquest món, arriba un moment que et fiques a treballar amb aquest tema, que fa 25 anys, i mai m'ho hauria esperat jo que treballés jo d'aquest tema espiritual, vull dir, sí, i creia tu el que vulguis, però clar, penses que a tothom li passa el mateix, que tothom veu el mateix, et vas fent adult i et vas donant compte que no li passa a tothom. I el moment ja que em vaig posar a treballar amb tot aquest tema, doncs vaig estar 25 anys. En cap moment tenia cap ganes de publicar res ni fer res. Vull dir, pensava entre mi, bueno, ja ho tinc clar, mentre ho sàpiga jo, per què tinc d'anar a vendre alguna cosa? Vull dir, no tenia cap necessitat. Inclús el Víctor, el primer dia que en vam estar parlant, em va vindre a buscar i m'ho va proposar, no? Diu, escolta, a mi m'agradaria fer això, no? Però era un moment que per mi no era gaire bo perquè jo estava treballant amb una altra persona, tenia molt treball i no podia estar jo per això. I el Víctor em diu, home, m'agradaria pues, totes les teves experiències, posar-les en un llibre i tot. I li vaig dir, mira, Víctor, ho sento, dic, però en certa manera aquest tema ja el tinc tot vengut jo. Ja el tinc tot vengut, vull dir, és un tema que bueno, que ja sé, per tant, vull dir, més endavant. I després la vida es va tornar a fer que es creuéssim, jo ja m'havia jubilat del tema, i vaig dir, bueno, ara és el moment. I sí, en efecte, hem tardat 2 anys i mig en fer-lo, eh?
2 anys i mig?
2 anys i mig en fer el llibre, eh? 2 anys i mig, que es diu ràpid, eh? Perquè, és clar, lograr el Víctor, el que ha lograt no és fàcil. Perquè, és clar, allà reflexa tal com és l'Antonio, que sóc jo. La gent m'ho comenta, Antonio, és que llegir aquest llibre és com si tinguéssim davant parlant. I aconseguir que una persona que ha sigut periodista, no? Ha sigut periodista i aconseguir fer un llibre, i més aquest tema, és molt difícil, perquè, és clar, jo li resumia tot el tema molt llarg, diríem. I ell el reduïa i m'ho feia amb 2 línies. Vull dir, em tirava un de matí i ell m'ho escrivia 2 línies, i prou. I després, clar, deia, no, això es té d'allargar, perquè la gent em diu a mi, Antonio, tu podries fer un llibre cada dia, i acabi vinc amb tu, i res, tota la meva vida la resumeixes en mitja fulla. Dius que estic acostumat a comprimir. Dic, bueno, tindré de dir el zip a partir d'aquí.
Una mica frustrant, això,
sí,
no?
Sí, 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 per això els vam tinguer de... Bueno, en veritat, es van fer com 3 llibres, eh? Amb 3 muntatges, 3 maneres, has de lograr aconseguir el punt de dir, deixem-ho estar, perquè crec que és el que l'Antonio és, està reflexat no simplement l'experiència meva, sinó com és l'Antonio, com es comporta, com respira. Se sent la gent en mi. Molta gent em diu, és que m'agrada el llibre perquè inclús sembla que el centre que vas tancar, que es deia centre mental i espiritual, que vas tancar, diu, sembla que llegir el llibre es torni a obrir el centre. Has obert una altra vegada tota l'obertura espiritual que tu havies portat, no? Havies participat i col·laborat.
El vas tancar al centre perquè et semblava que ja estava la feina feta?
No, al centre em hauria agradat que hagués durat molt més temps, perquè, és clar, si tens un do que pots ajudar la gent, dius tu, bueno, i per què si no l'ajudes, si ho pots fer-ho? Jo l'ajudava, però, és clar, la gent està molt necessitada, era el que deia el Víctor, no? No, la gent no hi creu, bueno, la gent no hi creu, però ve tothom, saps què vull dir? Vull dir, tothom hi entra, tothom té problemes, i quin més, quin menys, tothom busca ajudes. I després, clar, va arribar un moment que cada vegada era més gent. Vull dir, nosaltres teníem centres oberts, bueno, centres, el centre el tenim obert aquí a Sabadell, diríem la central, però després hi havia com petites delegacions per tot Espanya, i inclús hem treballat a Mèxic Federal, a Anglaterra, i altres puestos. I va arribar un moment que la feina es va fumar tant a sobre nostre, bueno, que tanta feina, va arribar un moment que vaig tindre una angina de pit. Al tindre una angina de pit ja vam recursar dies de treball i gent, però em va vindre una altra angina de pit. Em vaig tindre dues en qüestió de 4 mesos.
Vaja.
I després vaig tinguer de dir, bueno, no me la puc jugar més.
Freno, no?
Freno, perquè esclar, a més els metges, com vaig anar al metge i tot això, no li podia dir relacionadament el que es produïa la meva angina de pit. Era pel treball, però esclar, això no, quan em deien, bueno, però de vostè què fa, no? Tenia de dir mil coses.
Com t'ho explico? M'he quedat enganxat amb una cosa que has dit. Clar, tu de petit, el que et passava, ho veies normal. És a dir, la teva sorpresa va ser que als altres no els hi passés.
Sí, és que és tota una fase. Quan ets petit, bueno, penses que tothom més o menys pues, ho veu, no? Després, quan et vas fent una mica més adult, més gran, que comences a parlar amb la gent ja d'aquest tema, comences a parlar d'aquest tema, et dones compte que els altres encara veuen més que tu. I després dius, bueno, mira, jo anava a buscar-te una mica d'ajuda, a dir-me, mira, jo em passa això, l'altre, que opines, i l'altre em deia, no, si jo encara veig més que tu. Però, bueno, però encara la gent veu més que jo, no? Però, bueno, ja arriba un moment que, al tanto, aquest tema en si, a part de tindre aquestes facultats, no és un tema que jo l'hagi estudiat, em hagués agradat, hagi llegit llibres. No. Jo quasi sóc analfabet, per dir-ho així. Vull dir, no és el meu. Sinó ho he anat vivint a través de pràctiques, experiència, no teoria.
Però tu què és el que veies de petit, que els altres no veien?
Bueno, és que tens d'agafar el llibre, perquè si no sé què t'explicaré el llibre, però bueno, és un exemple. Quan ets, una de les primeres coses que jo me'n recordo és que quan era la nit on fèiem la migdiada, que normalment es tanca el llum, o de vegades la migdiada hi havia una mica d'escletxa de llum. Bueno, jo em veia tota l'habitació fosca i veia tota gent com si fos el nen Jesús, tots allà mirant-me, però no em feien cap mal, al contrari. Em feien companyia, no em trobava sol, em trobava més acompanyat de nit que de dia. Després de dia em notava, perquè veia automàticament els que vivíem allà, els quatre de la casa, veia com una soledat, no? Vull dir, un buidor. I a canvi de nit allà tenia la juerga, per dir-ho així, no? No era juerga, sinó tots em venien a mirar, això, em feien guinyos, coses, com un nen petit, no? I després, clar, això ja és un tema, després et vas fent més gran, això se't va marxant, a les nits ja no ho veus, després trobes que a casa meva, pues, a la meva entrava dues amistats, entre cometes, del meu pare, li demanaven una eina o alguna cosa, i deien, escolta'm, em pots deixar aquesta eina? El meu pare deia sí. Quan tornaven del cobert de buscar l'eina, el meu pare deia, té, fes un trago de vi, que és anys enrere, que hi havia el porró a la taula.
Sí.
I jo veia que el meu pare li donava un trago de vi amb un. I parlava amb un, amb l'altre no parlava. Jo pensava, bueno, deu ser que estan barallats, o... Clar, jo tenia 6-7 anys, vull dir, jo pensava, bueno, algú deu passar aquí, no? Perquè m'ho li ofereix molta cosa i amb l'altre no diu res. I així anava passant. Esclar, jo no me'n donava compte que és que els altres no el veien, aquell altre. Jo el veia com et veig jo tu. I després van passant els anys i, esclar, vas tenint experiències noves, noves. Cada moment estàs amb experiències noves que vas lligant i et vas donant compte que dius, no, això no és normal, això no ho veu tothom.
I en quin punt tu expliques en els altres que veus coses que ells no veuen? Perquè suposo que, per exemple, aquesta anècdota que expliques amb el teu pare, no? Hi ha un punt de dir, ostres, si tu li dius que en veies dos, pensarà que eres tu, que no t'hi
bueno,
fixaves.
Bona pregunta. Normalment sempre hi havia alguna de molt petit, com una veu, que em deia, això no ho expliquis a ningú. Vull dir, no ho expliquis a ningú. No busquis informació. Sempre així, ha sigut així tota la meva vida, fins als 30 i escaig d'anys. Que jo relativament no ho explicava a ningú. Lo passava tot sol, no? Vull dir, tot el que em passés. Perquè després, a partir d'aquí, esclar, no era tot de color rosa, sinó ja eren coses una mica més fortes, experiències més fortes.
Clar, quan comencen els problemes, si se n'hi pot dir així?
Bueno, són problemes, però en part, que és el que jo pensava, no? Jo pensava entre mi de vegades, em posava de genolls a terra, em clavava a terra, mirant a dalt, cap a Déu, i li deia, Senyor, per què em fas passar totes aquestes experiències? De què em serviran a mi si el dia de demà, vull dir, no serviran per res? Per què? Pel meu net, per dir-li, cuidado, no cruzi la carretera, per això em serviran? Però clar, quan em vaig posar a treballar, després em vaig donar compte que tots els problemes de la gent jo els podia entendre no perquè els hagi llegit, perquè els hi ha passat. I encara me'n queden per passar. Però és curiós perquè, esclar, la gent em venia i em parlaven d'un tema espiritual. Mira, em passa això, això. Jo ja li soltava. Sí, l'altre, 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 ho veus així, ho veus així, que és el que em feia falta a mi de petit. Ja diuen, hosti, i com ho saps tu? Bueno, perquè jo no ho he llegit. És el meu món. Et comprenc, t'entenc.
Per tant, la gent se t'acostava demanant-te més que solucions, respostes.
Respostes, ajudes, clar. Sí, sí. I després, bueno, tot va arribar al moment del treball, perquè va arribar un dia que tenia jo, dintre de la meva lluita d'intentar descobrir-me si és que al final jo estava malament del cap, o és que em passava alguna cosa, o és que diu, bueno, això tu estàs fent tu. Va arribar un moment a la vida que va ser, podríem dir, entre cometes, el més maco. La ment em va quedar en blanc i vaig pensar, un dia, no vaig pensar, res, Antonio, tot aquest tema no existeix, Déu no existeix, i va quedar una tranquil·litat absoluta, absoluta. Però a cap de 15 dies, el diari Sabadell, busco, allò és que fulleges, i veig un llibre, una persona que publica un llibre, i vaig pensar, hosti, mira, podria anar amb aquesta persona? Jo a lo millor m'aconsello un llibre per conèixer-me jo. I sí, sí, vaig anar amb aquesta persona i li vaig dir, escolta, a mi jo voldria un llibre per conèixer-me jo. I em va dir, bueno, és que jo n'hi tret un. Dic, no, no, jo el que no vull el teu, jo busco un llibre per mi, per diguem, un editorial, què opines? I bueno, jo em vaig donar compte que aquella persona, si no li comprava el llibre, vamos, d'allà no sortia. I li vaig dir, bueno, és igual, deixa-ho estar. I vaig agafar i li vaig dir, sí, dóna'm un llibre. I diu, té, te'l regalo. Diu, no, no, jo te'l pago. Diu, no, no, que te'l regalo. I el moment que marxo em diu, escolta'm, per què no vens? Això era un divendres a les 12 del migdia. Diu, per què no vens el dilluns a treballar amb mi? I jo dic, no, jo no puc vindre a treballar amb tu, perquè dic, faig de jardiner, tinc una floresteria, tinc quatre persones al meu càrrec, treballo dissabtes i dimecres per treure'm la feina a sobre, vull dir que no estic al paro. I a més, si tu m'has vist a alguna facultat, jo no tinc cap de facultat. I me'n vaig anar, i em va dir, bueno, jo el dilluns obro les 10, dic, com si vols obrir els 3 al migdia. Ah, dintre meu hi havia alguna cosa que em deia de tant en tant, tu el dilluns estaràs allà treballant. I jo entre mi deia, no, impossible, jo no. Vaig lluitar contra aquest que em deia que jo aniria a treballar, i vaig lluitar al mil per mil, buscant tots aquells amics meus que no hi creuen, que se n'enriuen. Vaig pensar, bueno, si vaig a veure amb aquests, em trauran aquest al cap que em diu que jo aniré. I vaig anar a buscar els més bons, els que se n'enfoten, els que se n'enriuen, els... No hi ha ningú que superi. I el primer es diu Alfredo. I dic, hola, Alfredo, era el dissabte. I mira, passava a veure perquè m'ha passat això, 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 això. Se'm queda mirant. Diu, hosti, quina sort, no aniràs a treballar, no? Dic, però tio, si tu no hi creus en tot això, dius que és mentida, que és... I així, vaig estar recorrent divendres per la tarda, dissabte i diumenge. No vaig trobar ningú que m'ajudés, ningú que em digués, no hi vagis, que això és mentida, ningú. I el dilluns estava a les 10 allà, el dilluns estava jo a les 10 allà, començant a treballar amb aquesta persona. I a partir d'aquí ja va ser una cosa pública, ja va ser treballar de veritat, ajudar de veritat. És clar, 25 anys.
Antonio, tinc moltes preguntes, però crec que m'hauré de dirigir cap al llibre, ja, no?
Sí, és que tenim d'agafar el llibre per entendre'm una mica el que explico. Però la veritat és una, no es tracta de creure o no creure, perquè al final tot Déu creu.
Doncs em quedo amb aquesta reflexió. Antonio Jiménez, del Cazador d'Espíritus, moltes gràcies per fer-nos companyia en aquest Sant Jordi i espero que tinguis una molt bona diada.
D'acord, gràcies a tu, eh? Vale, bona tarda.
A reveure. I precisament de llibres que estem parlant, hem enviat la Mireia Sanz a remenar una mica entre les taules on hi ha els llibres exposats just davant a la plaça del doctor Robert per saber una mica com està anant aquesta sortida, què és el que més està sortint i bé, fer-nos una mica una idea tot plegat de quin és el sentir, el xup-xupar d'aquest moment que ens acompanya una mica el bon temps però no vols tapar, eh? Mireia, com ho veuen els llibreters tot plegat?
Doncs Pau, jo el que he fet ha estat directament colar-me a dins dels estants dels llibreters per poder-vos explicar allò en viu i en directe com estan vivint aquest matí. Estem amb el Miguel de la Libreria de la Plata. Miguel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què? Com pinta el matí?
Bueno, esperem que els núvols continuïn passant de llarg.
Ha estat complicat aquell primer moment de primera hora quan plovia? Com heu fet la gestió de preparar-ho tot plegat?
Bueno, en certa part hem tingut sort, no? Del moment en què ha començat a ploure estaven tots a la parada i ens hem tingut de fer allò un operatiu ràpid, posar plàstic, posar fil i fer tot el possible perquè no, no calés l'aigua. Hem tingut sort i no hem tingut cap ensurt. I bueno, finalment esperar que es campés.
Esperar que durant la resta del dia no torni a ploure. Pel que fa als llibres que estan sortint més, quins diries que els sabadellencs estan tenint més tirada?
Bueno, dels sabadellencs està sortint bastant bé i la comptem d'aquí ja perquè Natàlia Cerezo i els seus contes estan sortint força bé, cosa que m'agrada perquè és una gran escriptora.
Una escriptora que ens acompanyava aquesta setmana passada, crec, al matí, també a la secció que fem amb els companys del Librerio, per tant parlen també de la Natàlia i de la seva feina. Pel que fa als llibres així més en general, siguin o no de Sabadell, quin diries que està tirant més, que està tenint més tirada?
Home, en general s'està venent bastant bé el Rafael Nadal, el fill de la Italià, també els contes de Junqueras, els contes infantils, n'hi ha coses que estan sortint força bé i també, bueno, n'hi ha coses de bona literatura que estan sortint, la Schoeblin i altres coses, no?
A la gent que ve a veure-us aquí avui, el dia de Sant Jordi, entenc que una atenció personalitzada, com us agrada fer a la Libreria, doncs no podeu fer, no?
No, però això és una festa i és fantàstic veure molt, molt més enllà de la gent que és client habitual teu, pues a gent de totes les edats, que estan, per exemple, unes nenes que fan comptant els diners entre totes per comprar un llibre, o uns avis que agafen un llibre d'història malgrat que ell ja l'havia llegit, i ja està ple d'anecdotes fantàstiques. I és, a mi m'encanta, estem aquí tots els amics, gràcies a ells estem podent fer això i bueno, encantats de que continuï així la festa i en aquest ambient.
I pel que fa a la literatura infantil, creieu que té molta tirada? És a dir, que hi ha molta gent que ve a buscar allò, el llibre pel fill, pel net?
Sí, sí, a més es demanen moltíssimes coses de diversitat, de valors i tot allò que està cada vegada més impregnant el llibre infantil i il·lustrat, no? I sí, 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 aquí tenim una bona selecció a la parada, molt més en la tenda, en el llibrerio, i molt bé també.
Clar, suposo que el fet de que la gent busqui llibres pels més petits posa una mica en valor aquesta tradició que sembla que tindrà continuïtat, no? Perquè si els més petits acostumen a rebre un llibre per Sant Jordi, potser quan siguin grans també voldran regalar llibres per Sant Jordi.
Sí, 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 a més, no només en Sant Jordi, no? Que en Sant Jordi és això, és festiu i tal. Nosaltres en el llibrerio de la Plata notem això, que tenim cada vegada un públic en aquest sentit més jovenet i fins i tot té mesos, no? I això d'acostumar-los al tacte del llibre i la seva presència és fantàstic.
Pel que fa a la varietat de llibres que hi ha aquí, intenteu tenir tots els bestsellers? Sou més d'apostar per altre tipus de literatura?
No, intentem fer això una de tot, no? Tenir bona literatura, no molta perquè l'espai és reduït, nosaltres tenim una parada petiteta de 6x3 metres i comptar coses novetats i bestsellers i lligar de tot una mica, i també aquesta part que acabem de comentar d'una petita però acurada selecció d'infantil.
Per acabar, Miguel, aquest any no hem pogut fer allò d'estar 2 dies o 3 dies aquí al passeig. És millor, és pitjor, us agradaria més haver-hi pogut estar? Creieu que també està bé que s'aposti més pel dia de Sant Jordi com a tal?
Sí, jo crec que sí, es podrien fer 2 dies, però bueno, el calendari és el que és. Els 2 anys passats, dissabte i diumenge, i diumenge i dilluns, van tenir sessió de 2 dies, i aquest de dimarts comencem a nou. Bueno, es pot replantejar i es poden fer coses, però està bé. Nosaltres ens adaptem també a la nova ubicació que ens ha posat l'Ajuntament i considerem que bé, és diferent, però bé. I sobretot bé si continua el sol creuant-se entre els núvols.
Doncs això esperarem. Gràcies, Miguel, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Doncs de la disposició que s'havien preparat els llibreters intentant doncs curar aquest espai, com dèiem abans, tot en plàstics i tot preparat doncs per evitar que la pluja malmetés els llibres, sembla que ho han aconseguit. Si més no, això ens explicava el Miguel de Librerio, que ho han aconseguit i que per tant tenen els llibres ben protegits en aquest moment doncs en què sembla que el ressol, no sé si el sol, però sí que el ressol està fent acte de presència en aquestes diferents parades de llibres que hi ha, on a aquesta hora, al pols de les 12 del migdia, de fet pràcticament la 1, és l'hora doncs, de màxima afluència de gent de cara al matí, ara aniria ja baixant doncs, a l'hora del migdia i sobretot a la tarda serà quan serà complicat, esperem, perquè serà senyal que funciona com altres anys en què serà més complicat el passeig per aquí, per aquesta zona de llibres.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Mireia. Gràcies, Mireia. Aquest és el sentir aquest que tenim ara en aquest moment. La Mireia Sant ens ha costat la fotografia del que veureu, el que sentireu, el que tocareu si aneu a la zona del passeig de la plaça Major. Ara ens agradaria saber la Raquel Garcia per on corre i que ens digui què és el següent contingut que ens pot explicar per si us hi voleu acostar i fer-hi un tomb. On ets, Raquel?
Doncs mira, Pau Duran, continuo aquí al passeig perquè això la veritat és que té una vida amb totes les entitats, amb totes les propostes que hi ha i clar, a mi m'ha cridat l'atenció la paradeta dels de l'Ambassat perquè evidentment no podrem comprar llibres, però hi ha un fotiment de vinils de tot tipus que ara ens explicaran i també, atenció, ja podríem comprar el pack de Sant Jordi. Llavors, per explicar-nos totes aquestes novetats, parlem amb el Bernat Rossinyol, que és el cap de producció de l'Ambassat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Que els veig molt, molt estressats, avui?
Avui molt, sí, la veritat és que hi ha molta gent i ens demanen molt l'abonament i qui ve i tot això, sí, sí.
Els hi crida l'atenció, però, que, doncs, que hi hagi aquesta paradeta de l'Ambassat, que es pugui comprar doncs, aquests packs de Sant Jordi amb aquests abonaments a preus especials?
Sí, sí, molt. Venen i diuen a veure què tenim i ho veuen diferent, veuen que no tenim llibres, però clar, de cop aquest any hem fet la col·laboració amb l'Espai Records, que és la tenda de vinils de Sabadell, que per sort en tenim una a Sabadell, que s'havia desaparegut.
I llarga vida, esperem, per vinils.
Llarga vida vinil a l'Espai Records. I res, no? I clar, dius, hòstia, vinils. I clar, tot el tema retro, música, bueno, que també és cultura, i la tenim aquí a l'exposició per tothom que vulgui.
Doncs vinga, va, per cridar l'atenció, pels oients, per vendre el peixet, va. No? Digue'ns a veure, preus d'abonaments i també una mica la cartellera d'aquest any, que també, doncs, com sempre, sorprenent per fer-nos vibrar i ballar de valent.
Sí, aquest any doncs, a la bassa tindrem a Novedades Carminya, Quiasmos, el Petit de Calaril, que vindrà a presentar el seu disco, serà el primer concert que farà. Després hi haurà la Carla Serrat, que és la germana de la Joana, que ja la vam tenir aquí als Jardinets, el Joe Crepúsculo, a la Clara Peia, que és disc de l'any segons la crítica de l'Andarroc, a Carinyo, que són una gent que ve de Galícia, de Madrid, els Novedades Carminya venen de Galícia. Llavors ve Calavento, que són uns nois de l'Empordà que són super rockeros i això. I res, i ara aquí tenim, des d'avui fins al 25, un pack que són dos abonaments per 80 euros. Si veniu aquí a la parada, doncs us donarem una rosa de regal, i si no, l'abonament està a 44 euros, i després el dia 25 sortiran les entrades de cada dia, de divendres i de dissabte.
Sí, no hi ha excusa. Tothom a comprar aquests abonaments, aquests preus especials, i a més amb una rosa de regal.
Exacte, vull dir, jo crec que és l'oferta màxima, saps, que podem trobar, sí, sí.
I vinga, també, doncs els vinils, com els heu seleccionat, com ha estat la tria i què és el que trobarem aquí remenant com fa aquest noi que està ara buscant entre l'apartat de rock clàssic.
Doncs mira, tenim la part de l'Ambassa, tenim una caixa amb tots els discos dels grups que vindran aquest any i alguns de que han vingut als altres a les últimes. Clar, aquesta serà la 11a edició, exacte, doncs a les últimes 10, doncs aquí també tenim una selecció.
Sí, que això és la selecció dels ultrafans de l'Ambassat, no?
Sí, 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 exacte, és la... si tu has vingut a l'Ambassat i vols un vinil d'algun grup, vens aquí i el trobaràs, i després tenim una altra caixa que tens doncs, novetats, discos així d'edició limitada i de coses així especials que ja es van poder trobar el dia del Record Store Day, però que aquí també en podem trobar algunes, i després com aquest noi que estava mirant, doncs el rock clàssic, i després una mica de jazz, i una mica de bandes sonores també, i jo crec que és una selecció, un tastet del que podries arribar a trobar a l'Espai Records i a l'Ambassat.
I que suposo que també l'objectiu és fer difusió, no? Apostar per la cultura i donar visibilitat tant a l'Ambassat, aquest festival independent del Vallès, com també a l'Espai Records, no? Perquè també la gent ha de comprovar que si a Sabadell encara hi ha una botiga de vinil.
Exacte, no, el tema és fer visible que la música és cultura, que s'ha de donar suport a totes les iniciatives que apostin per la música en directe i per la venda de música i per que tot el l'embolcall que representa el que és fer un grup, tocar en directe, gravar un disco, que tot això costa molt i que jo crec que això s'ha de potenciar perquè fa que la societat doncs, evolucioni, tingui un... I que a Sabadell tenim un, bueno, un talent que, bueno, brutal. Vull dir, cada any amb la Fàbrica en Basset, que és un concurs de talents, que aprofito perquè tothom qui tingui una maqueteta o un algo que entri a la web de l'Embasset i s'hi apunti, perquè serà molt maco i el guanyador tocarà, obrirà el festival de l'Embasset i és la quarta edició que ho fem aquest any.
Escolta, et faig una proposta. Suposo que fareu una petita selecció, no?, dels grups. Veniu a la ràdio. Veniu a la ràdio i fem una mica, no?, coneixem doncs els 4 o 5 millors grups. Venga. I també fem una mica de difusió.
Va, em sembla genial, firmat.
Sí, veus que hem d'apostar per la cultura, com deies, no?, i potenciar doncs tota aquesta creativitat sabadellenca. Per cert, més o menys, preus de vinils, per quan podem trobar, per si hi ha algun boig? Doncs
des dels 25 als 30 o així, no? 20, 25, no?, por ahí, estem per aquí.
Clar, i hem de pensar que la sonoritat que té un vinil...
No la té un CD, ni un MP3, ni res. Lo important és tenir un reproductor, per això. Que això jo estic recuperant el de la meva àvia, però bueno, a part d'això...
Doncs a recuperar els vinils de les àvies i a comprar doncs, vinils i a apostar també i anar als concerts i a apostar per la cultura. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Bernat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, doncs ja ho veieu, vinils, llibres, exposicions, aquí tenim absolutament de tot en aquesta diada de Sant Jordi, que de moment, creuem els dits, ens està aguantant una mica com pot la meteorologia i això, doncs, vulguis que no sempre ajuda a que surti la gent més a triar i a remenar, anar a comprar la rosa, el llibre i tot el que fa falta.